Bon dia, buenos días. Em dic Benjamí Villoslada i sóc vitòleg tecno-optimista. Avui toca parlar d'una cosa molt avorrida, d'administració digital. Avui toca parlar-ne perquè aquests dies per internet ha tingut prou èxit un tuit que parla d'un tal l'amo Antoni i que té 85 anys i que va anar a pagar l'IBI i que a la finestreta li van dir que la pròxima vegada s'havia de mirar per internet i que l'amo Antoni va contestar que ell no té internet ni interbrut i no m'enredeu en joquets que jo ja no estic per dois. Ho veieu? Com la cosa de l'administració digital és tan avorrida i gris, fins i tot, com us deia? És tan gris que aquests dies s'han pogut llegir prou gent celebrant la visió de l'amo Antoni i possiblement no heu llegit amb molt temps cap tuit celebrant avanços amb tecnologia digital, que n'hi ha. De fet, hi havia un tuit d'un polític d'una força regionalista que de vegades es confon, alguns partits confonen ser regionalista en ser provincià, que deia que amb administració digital darrerament ens hem passat molt i que sí, que l'amo Antoni té raó i que aquests avanços fins i tot haurien d'anar a parar als tribunals. Sí, està avançant, però no és popular l'avanç de la tecnologia digital en els governs. De fet, a l'anterior podcast explicava com tot el personal del govern estava orientat a administració digital, així que seria difícil que no hi hagués avanços en aquest sentit. Una altra cosa és que siguin grisos i que la societat esperi una altra cosa en quant al tema digital, que no només administració, perquè administració és d'aquelles coses que fas quan no te queda més remei i mai ho fas per gust. A mesura que parlàvem algunes vegades de donar serveis digitals nous i es parlava del dimensionament d'aquests serveis, de que si posàvem en marxa tal cosa hauria o no hauria una allau i com el podríem tractar internament, sovint deia que d'allaus difícilment n'hi hauria perquè la gent no va fer tràmits per gust. No dius, anem a fer un tràmit com qui diu, anem a fer una cervesa. No. Els tràmits els fas quan no te queda més remei i les eines que hi hagi per portar endavant aquells tràmits doncs no són eines especialment divertides i és que, a més, sembla que estiguin fetes amb aquest esperit perquè fins i tot les persones que sabem una mica com funciona l'administració digital quan anem a fer un tràmit sovint ens perdem perquè estan fetes amb molt poca gràcia. Així que, a pesar que vagis avançant amb administració digital, serà difícil, serà fosca, serà grisa, si no hi ha un canvi de mentalitat molt gran. I aquí és on vaig a parar a l'amo Antoni. Vull dir, possiblement, si hi haguessin tràmits fets més fàcils i fins i tot per veu, hauria persones com ell, que són capaços de fer un tràmit per telèfon, que també el podrien fer amb assistents de veu. Però això encara és ciència-ficció amb administració digital. La qüestió de fons, que és aquest tuit que us deia que em fa gravar aquest capítol, és que l'administració digital és un dret que tenim la ciutadania des de la llei 11/2007, que ja han passat 12 anys, i que era d'aplicació obligada per les administracions a partir del desembre del 2009. O sigui, ara, en aquests moments, fa 10 anys. Fa 10 anys que les administracions haurien de complir el que diu la llei 11/2007, que és que la ciutadania té dret a relacionar-se amb administració digital i només digital, bé, el 2007 en deien electrònica, i que l'administració està obligada a oferir aquests tràmits de forma digital, repeteixo, des del desembre del 2009, fa 10 anys. Quina és la realitat? La realitat és que 10 anys després, quan algunes coses ja estan fetes com a l'IBI, no totes, tenim reaccions com la de l'amo Antoni, que possiblement és erroni i és molt demagògic, el tuit i el cas i tot plegat. No sé com li van dir ni qui li va dir, però el cas és que per l'IBI, que és una cosa de l'Agència Tributària de les Illes Balears, se pot fer per internet des de fa temps i possiblement ara volen que tothom ho faci per internet, però si hi ha casos com el de l'amo Antoni, doncs ha de poder anar amb una finestreta i algú, un funcionari o un empleat, perquè l'agència tributària té personal laboral, ho ha de fer per ell com a servei. I poder de pagar, poder, li ha de costar un euro, no sé quina és la quantitat, per no fer-ho per internet. Però en aquests moments, i a pesar de la llei 11-2007, és a l'inrevés. Han de pagar les persones que anem a la finestreta perquè per internet el tràmit encara no hi és. No és surrealista. És la realitat ara mateix. La realitat és que molts tràmits encara no estan a internet, encara no són digitals, i si necessites, per exemple, un certificat d'empadronament per algun tràmit, com he necessitat no fa gaire, vas a la plana del teu ajuntament, que en aquest cas és el de Lloseta, i no hi és. També la necessitat de Sineu, i tampoc hi era. No és una cosa de Lloseta, ni Sineu ni Lloseta. I si anéssim a més pobles, possiblement tampoc a la seva seu electrònica tenen un lloc on treure un certificat d'empadronament. Doncs bé, hi vas en persona, fins a les dues només, perquè a les tardes no està obert. Doncs hi vas. I quan ets allà, te'l fan i et costa un euro. El fet de no complir la llei 11-2007, que des de fa 10 anys obliga els ajuntaments a tenir els empadronaments a la web, el fet de no tenir-los, per l'ajuntament és una font d'ingressos. Cobra un euro a les persones que no l'han pogut fer per internet. No hauria de ser l'inrevés, que tots haurien de poder-ho fer per internet i haurien de cobrar un euro a l'amo Antoni que no ho ha volgut fer per internet perquè ell no vol? Però hi ha més. Com és possible que en un moment en què cada dia se'ns recorda el greu que és que els polítics es votin les lleis i que per això n'hi ha alguns que són a la presó i que els nostres governs locals, regionals i estatals es votin la llei encara no tinguin totes les gestions a la web i que això després resulti en ingressos per ells perquè t'obliguen a que hi vagis? Durant molts mesos, en el programa La Competència de RAC1, tenien un mem radiofònic que deia més o menys que la bolsa, un euro. Doncs això és el que està passant en molts ajuntaments. Que la tàmita, un euro. La diferència entre el xinès i el tràmit de l'ajuntament és que la bossa te l'has deixat a casa o no t'ha donat la gana portar-la, com era el cas de l'amo Antoni. I per això, doncs mira, et costa un euro. O el que sigui que te faci pagar el xinès, perquè el mem segurament era una exageració. Però no, a l'ajuntament no hi pots portar la bossa perquè no te la deixen tenir. I llavors allà sí o sí has de pagar a l'euro pel tràmit, que hauria d'estar allà des de ja fa 10 anys, segons la llei. Que tot això estigui així de malament no és casualitat. Ens queixem poc. Quan tenim al davant un tràmit, segurament hi ha un problema. Està passant el temps, el termini que tenim per respondre, per solucionar el que sigui. Anem allà on ens diguin, paguem el que ens demanen, callem i ens imaginem que ens ho traurem de sobre i que després tant de bo passi molt de temps fins que no necessitem fer una altra vegada un altre tràmit. I el fet de protestar poc fa que doncs, les coses estiguin com estan, i perquè protesteu una mica més, aprofito aquesta gravació d'aquest capítol de podcast. El pla A per queixar-se és utilitzar els conductes oficials de queixa, i tots els governs en tenen algun, els regionals, els locals i l'estatal. En el cas del govern de les Illes Balears es deia QSSI, que significa queixes, suggeriments i sol·licituds d'informació. Si busqueu aquest acrònim i la paraula CAIP a la web, trobareu ràpidament la plana on trobareu el formulari per poder enviar les vostres queixes i arriben en el lloc on toca. I el que és més important, obliguen a fer una resposta i la resposta també obliga a fer una reflexió i de vegades aquestes reflexions són després d'una reunió i després de fer pensar en un compromís i de posar alguna cosa amb el pla de ruta. Poder no serveix amb una queixa sol, però si n'hi ha unes quantes, llavors sí que aquesta reunió i aquesta reflexió i aquesta nova entrada en el pla de ruta es produirà. Amb la qual cosa, utilitzeu aquestes queixes com a pla A, però també hi ha un pla B. El pla B consisteix en que feu servir el vostre dret, segons la llei 11/2007, a relacionar-vos només de forma digital amb l'administració. No vos ho poden negar. I a més, si quan demaneu el que sigui, ajunteu aquesta llei o l'esmenteu, no podran dir que no. No hi haurà cap jurista a cap govern de cap tipus que s'atreveixi a contradir aquesta llei, i més quan no l'estan complint. Potser us pregunteu com és possible relacionar-se a l'administració només digitalment quan hi ha molts tràmits que no hi són, com el del padró que us deia abans. Apunteu les paraules màgiques pel pla B. Instància genèrica. Heu de cercar a internet instància genèrica i el vostre govern, o regional o local. Si no la tenen, sempre queda la instància genèrica de l'Estat. Ells sí que la tenen en un lloc que li diuen sede de punto de acceso general. I poder no li diuen instància genèrica, li diuen registro electrónico. És igual, el registre electrònic també permet adjuntar una instància. Que la instància, recordem-ho, és un document molt simple. Es forma per tres coses. La primera és exposar el cas, la segona és demanar alguna cosa i la tercera és adjuntar la documentació. La documentació bàsica que podeu adjuntar dependrà de cada cosa que demaneu. En el cas de l'empadronament, doncs no fa falta res, perquè la instància ja va signada amb el vostre DNI i ells, amb el número de DNI, ja poden mirar si sou d'aquella ciutat o d'aquell poble o no. En aquest cas no caldria, però per altres casos poder sí que heu d'adjuntar coses, com quan vaig demanar el canvi de domicili d'un vehicle, doncs calia adjuntar escanejada la documentació del vehicle. Vaig posar el permís de conduir pel que pogués passar. Vaig posar-hi el DNI també pel que pogués passar. Posar més coses no és un problema. El problema que hi ha sempre és si falta alguna documentació. Però una instància serà això. Dir, perquè visc a tal poble, que és el motiu, exposo que demano que m'adoneu un certificat d'empadronament. I a més podeu afegir-hi que esteu autoritzats o que podeu demanar-ho perquè la llei 11/2007 vos dona el dret a demanar-ho d'aquesta manera digital, que no vos vinguin en què heu d'anar a l'Ajuntament i que a més aquesta cosa digital, aquest dret digital que també és per ells, que també ho han de fer de forma digital, diu que l'empadronament vos l'han de tornar també en digital. Llavors els doneu la vostra adreça de correu i ho han de fer. No pot haver cap ajuntament ni cap govern que es negui amb un tràmit enviat amb una instància genèrica perquè ells són els primers responsables de que ho feieu així. Un parell d'incisos pel que acabo de dir. En el cas del canvi de domicili d'un vehicle, calia també un certificat d'empadronament. No feia falta el certificat en si perquè a la web de la Direcció General de Tráfico hi havia un PDF que te'l baixes i té una casella a la qual autoritzes que facin una consulta del teu padró en el teu ajuntament. Que això internament es pot fer a través d'unes eines que té l'administració que es diuen interoperabilitat. Doncs bé, el PDF havia d'estar adjuntat a la instància genèrica i signat. Com se signa? Amb un programa que es diu Autofirma, que el trobareu a la web del Govern de l'Estat, es baixa, s'instal·la l'autofirma i podeu signar PDFs. Com els assignes? Amb el DNI electrònic. El DNI electrònic que tens a la cartera, encara que tingui xip, segurament no està actiu si no has anat als terminals que hi ha a la policia. En el cas de Palma n'hi ha 5 i només en funcionen 2, perquè no ho fa servir ningú, les coses com siguin. I si tu punxes el DNI i en la teva empremta digital podràs crear un certificat que es guarda en el xip del DNI i que et servirà per signar PDFs i més coses amb l'aplicació Autofirma, que l'has de tenir instal·lada. La instal·lació d'aquestes aplicacions i del DNI electrònic a l'ordinador també és una altra història. Ah, sí, i el certificat del DNI caduca cada 2 anys, així que si el DNI té 10 anys de durada, hi hauràs d'anar 5 vegades a la policia. Doncs això, instal·lar el software, que a més només funciona amb un PC, amb una lectora de targes, que també t'hauràs de comprar. En el cas dels DNIs que tenen NFC, que són els últims, NFC és un xip també que permet treballar en contacte amb els mòbils, també necessites instal·lar coses al mòbil. En fi, tot aquest cafarnaum fa que tot plegat sovint no funcioni o que faci molta, molta mandra. Però teniu un incentiu, que és poder fer instàncies genèriques. I això vos estalviarà molts viatges i moltes pèrdues de temps de forma física a l'administració, a les finestretes i, a més, diverses finestretes poder un mateix matí. Penseu-vos-ho, poder val la pena. Fins aquí els incisos. Aquest pla B, la instància genèrica, és molt més eficaç del que ens imaginem. No és només molestar, perquè no ho han fet i nosaltres busquem la porta del darrere, que no és una porta del darrere, és absolutament legal. Però no estem molestant. Els estem donant pistes de quins tràmits són els que primer s'haurien de mecanitzar, aquells pels quals rebim més instàncies. Perquè al final, si reps moltes instàncies, és molt més fàcil que ho mecanitzis. Perquè quan ho tinguis mecanitzat, no hi haurà ningú que s'hagi de molestar en obrir-la. De vegades t'arribarà una instància genèrica a la teva taula i resulta que serà per una altra. T'hauràs de molestar, entre cometes, amb enviar-ho al lloc correcte. La persona que ho rebi haurà de fer ell el tràmit, haurà d'adjuntar-lo per correu. Tot això s'ho poden estalviar. I nosaltres contribuirem a que ho vegin a través de les instàncies genèriques. Possiblement molestarà amb una part, amb la part que tenia la responsabilitat de complir amb aquesta llei i no ho ha fet. I veu com la ciutadania està empoderant-se, està prenent la iniciativa de dir-los: ei, això ja toca que ho arregleu. Insisteixo, no hi ha ningú que es pugui negar a atendre una instància genèrica, perquè heu de recordar a totes elles que això ho feu perquè la llei 11-2007 vos dona el dret i amb ells l'obligació. Llavors, el tema de l'euro el deixarem reservat per a les persones que, per voluntat, no vulguin exercir el seu dret, que també en tenen el dret. Moltes gràcies per haver escoltat aquest capítol i fins al pròxim.